i ara tot està per fer. Serem un sol, crida a la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'acaba de jugar el derbi madrileny. Madrid 2, Atlètic de Madrid 0, ha guanyat el Madrid. Golaç de Benzema a la primera part, a Benzema l'han canviat al descans perquè venia tocat. I el segon l'ha fet Asensio a la segona meitat. Courtois ha estat enorme. Un altre partidàs de Courtois, molt bé, Vinícius. A la tarda el Barça ha empatat al camp de l'Osasuna 2-2. Al Barça li han tornat a empatar cap al final per no saber defensar amb la pilota el resultat. D'això se n'ha queixat Xavi. Gran partit dels joves, d'Abde, de Gavi i de Nico. Nico i Abde han fet els dos gols. No tots poden dir el mateix. Els més veterans... O els que estan entre els veterans i els més joves, De Jong, per exemple, no pot dir el mateix. També s'ha jugat avui a primera el Betis 4, Real Societat 0. Betis 4, Real Societat 0. El Betis és tercer. I el Villarreal 2, Rayo 0. A la classificació, el Madrid és més líder, 42 punts. A 8 punts hi ha el Sevilla, que és segon amb 34. A 9 punts hi ha el Betis, que és tercer amb 33. I el quart classificat és l'Atlètic de Madrid, amb 29 punts, a 13 del Madrid. El Barça el trobem a la vuitena posició, amb 24 punts. El Barça ara mateix és a 18 punts del Madrid i és a 5 punts de la quarta plaça de l'Atlètic de Madrid i de la zona de Champions. L'Espanyol és 9è, amb 23 punts, a 1 del Barça, després de la victòria d'ahir, 4-3 contra el Llevant. L'Espanyol està a 4 punts de la zona europea. Demà hi ha el sorteig de la Champions i el sorteig de l'Europa League. El Barça a la 1 és el sorteig de l'Europa League. Els possibles rivals del Barça són el Nàpols, el Lazio, el Rangers, l'Olympiacos, el Dinamo de Zagreb i l'Sporting de Braga. I demà el Barça marxa a l'Aràbia Saudita perquè dimarts té un partit. Té l'amistós de la Maradona Cup contra Boca Juniors. Fa una estona han donat la convocatòria. La gran novetat és Dani Alves, que jugarà per primera vegada, un amistós, però jugarà amb el Barça després del seu retorn. Tots els jugadors disponibles del primer equip viatgen. No vull dir pringuen, no, viatgen. Només s'ho estalvien els 7 jugadors lesionats. També hi ha un bon grup de jugadors del filial, els de tota la vida, Gavi, Nico, Abde i companyia, Ivan, i també altres jugadors que estan jugant amb Sergi Barjuan al Barça B. A segon, el Girona és 8è, amb 28 punts, a 3 de la zona de play-off, després d'empatar ahir, de manera un pèl decebedora, al camp de la Eivissa. I a la Lliga Femenina, el Barça ha guanyat aquest migdia al camp del Real Madrid, el Di Stéfano a Valdebebas, 1-3. En 20 minuts el Barça ja guanyava 0-3, després el Madrid ha equilibrat el partit. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 12 de desembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Bona nit.
Amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit.
És el tren, tornant de Pamplona. El Ricard Torquemada també serà amb nosaltres passant la nit. El Ferran Martínez. Ferran.
Què tal? Bona nit. Com esteu?
Uri, dius que Abde no hi va,
No, no. L'Aràbia
Saudita havia dit que sí, Abde no.
Del Barça B, bueno, a part de Nico i Gavi, que ja són com del primer equip, sí. Ferran Jutglà, Ilias, Álvaro Sanz, Pomas, Mica Mármol, Mateus i Guillem Jaime.
I si no hi va Abde, potser és perquè ha acabat rebentat el partit d'avui.
Imagino que deu ser algun tema físic.
Sí, segurament. Demà en sortirem de dubtes, perquè demà parla Xavi a l'Aràbia Saudita, on també tindrem la Ruth Vilà, que està viatjant en aquests moments. Uri, avui no t'has perdut la Fórmula 1.
Home, només faltaria, però la matraca aquí tot l'any amb la Fórmula 1, que avui hem perdut l'última cursa.
Ha estat bé, eh?
Ha estat bé. I fer el símil, ha sigut com una final de Champions o de Mundial que juga als penals. És igual. 22 curses i t'ho jugat tot a una volta. A l'última volta.
A l'última volta. Ja ha guanyat Max Verstappen, que és el nou campió del món de Fórmula 1. ha guanyat l'últim gran premi, el d'avui als Emirats Àrabs, per davant de Hamilton en un final emocionantíssim, històric. Hamilton anava primer, Verstappen ha entrat a canviar pneumàtics, Hamilton no ho ha fet, faltant poques voltes hi ha hagut un accident, 5 voltes, ha sortit el cotxe de seguretat, Verstappen s'ha enganxat a Hamilton, al darrere, la cursa s'ha reprès, que faltava una mica més d'una volta per acabar-la, i Verstappen ha avançat Hamilton a l'última volta per guanyar el Mundial. Històric, després de la cursa, Mercedes i Hamilton han presentat dos recursos pel que ha passat amb Verstappen mentre hi havia el cotxe de seguretat, però no han prosperat, o sigui que Max Verstappen és nou campió del món de Fórmula 1, 24 anys, Hamilton es queda amb 7 Mundials, després d'una temporada que ens ha reenganxat a moltíssims al Mundial de la Fórmula 1. Aquesta tarda, a la Lliga CB, el Barça ha guanyat una pista difícil a Tenerife. Tenerife 60, Barça 75. El Barça continua una victòria del Madrid a la Lliga CB. A l'Eurolliga està una victòria per davant, després de guanyar-lo divendres al Palau. La penya queda tercera en solitari a la CB per darrere del Tenerife. Ahir la penya va guanyar de 2 punts al Betis a Badalona. També va guanyar de 2 punts al Baxi Manresa a la pista del Gran Canària. I el Manresa és en zona de play-off, en zona de la Copa, i fa molta pinta d'acabar classificant-se per la Copa. Amb dues victòries més, segurament ja ho tindrà fet. A la Lliga Sobal d'handbol, el Barça ha guanyat 41-26 la de Mar de Lleó aquest matí al Palau. Ahir el Granollers va perdre a Valladolid d'un gol, però ja és equip de la Copa Sobal. També molt bona temporada de l'equip d'Antonio Rama. I el Sabadell s'ha classificat per als quarts de final de la Champions femenina de waterpolo. Ha perdut avui contra el Mataró al migdia, però s'ha classificat per millor gol a Veraix. A més del Mataró, també han quedat fora de la Champions el Terrassa i el Mediterrani. És el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada diumenge escoltar la ràdio. Ja sabeu que sempre és una gran manera d'acabar la setmana. S'acaba de jugar el derbi madrileny al Santiago Bernabéu i ha guanyat el Madrid 2-0, Madrid 2, Atlètic de Madrid 0, en un partit on bàsicament el Madrid ha dominat les àrees. 1-0 de Benzema, un golaç, una gran jugada i una rematada espectacular de voler a la frontal de l'àrea. Han canviat a Benzema al descans, ja sabeu que venia tocat. El 2-0 l'ha fet Asensio a la segona meitat. Entremig, moltes ocasions força clares per l'Atlètic de Madrid, un gran Courtois. Vinícius ha fet molt bon partit i el Madrid, dominant les àrees, ha guanyat el derbi i, per si quedava algun dubte, es presenta com a gran favorit candidat per guanyar aquesta temporada la Lliga. O algú no ho veu així. Per exemple, el Ricard Torquemada amb el Madrid sempre té dubtes, però clar, és que passen els partits i els jugadors van creixent i el Madrid guanya partits. Aquest és el so de l'AVE.
Ara només es poden avorrir de jugar a la Lliga. És l'única manera que poden tenir per perdre el campionat.
Sí. Aquest resum que has fet, Xavi, valdria igual pel partit contra l'Atlètic Club, del partit contra el Sevilla...
Xavi, et sents ara?
Sí, et sentim amb molt retard. Demana-li al Dani Batxiller a veure si pot refrescar la connexió, perquè hi ha un delay que potser supera els 5 segons i la veritat és que així és molt incòmode poder comunicar-nos amb el Ricard Torquemada. Què deies, Uri?
No, que el resum aquest que has fet valdria pràcticament idèntic, amb matisos, pel partit a casa contra l'Atlètic Club, el partit a casa contra el Sevilla, el partit a Noeta contra la Real Societat, que ja van fer un bon futbol, i el partit d'avui. Els 4 resums podrien ser pràcticament idèntics.
Que és que fa la sensació que el Madrid té molt clar el seu pla de joc i el seu pla de partit, i que és estar ordenadets al darrere i agafar bàsicament sobretot els equips al contracop, i a més és que tenen els jugadors ideals per fer-ho.
Ferran.
I esperar el seu moment, exacte, coincideixo amb el que esteu dient. El Madrid surt al camp a madurar el partit i que caigui pel seu propi pes. Avui ho hem vist amb el golaç de Benzema a la primera part, i després també, com deies tu, Xavi, el moment dolç que té Vinícius, perquè per mi el gol d'Asensio té aquell punt de pausa que li recriminàvem o que se li demanava sempre a Vinícius, no? Que era més un jugador més desordenat, més esbojarrat, i per donar-li la pilota doncs al seu millor company, que en aquest cas era Asensio, que després amb l'esquerra ha definit molt bé, però vaja, la passada de Vinícius per mi també ha sigut molt bona.
Ara mateix hi ha algú dubte que el Madrid va molt ben encarat per guanyar la Lliga?
Home, jo crec que amb la victòria d'avui la té encara liada, en el sentit que amb l'Atlètic de Madrid és difícil que l'enganxi, i el segon classificat, que és el Sevilla, no? Que està 8 punts, amb un partit menys, crec.
Ara sí, té 5 punts menys.
8, 5, 8.
El Sevilla té 5 punts menys. Que...
No, perquè li has de sumar els 3 d'avui. 42, Madrid, Sevilla 34, Betis 33, Atlético de Madrid 29.
I té un partit menys, el Sevilla. Sí. Ja li contava.
Per mi el Sevilla no és un rival de garanties. Sí que aguantarà fins al final i que estarà dalt i que estarà entre els 4 primers, com ha fet en els darrers anys, però no crec que li arribi per competir la Lliga. I, evidentment, avui el Madrid està molt millor que el Sevilla. Deixa'm afegir del Madrid, que jo sóc el primer que des de fa setmanes vaig dient que guanyen els partits per Courtois, Vinícius i Benzema. Però també és veritat que en el joc hi ha una millora. Enmig del camp, Kroos i Modric, hi ha partits que estan molt bé. La parella central, Militao, Alaba, també estan rendint a un gran nivell. Alaba cada cop va millor. I, per tant, vull dir, està bé que...
Sí, però els generen ocasions, eh? O sigui... Militao, Alaba estan fent molt bons partits i llueixen, però clar, és una qüestió de defensa col·lectiva. Sí.
I perquè Madrid està fent un futbol bastant obert, els de davant tampoc no és que defensin gaire, però bueno, jo crec que el nivell del joc de Madrid, en vida que van passant els partits, s'ha millorat també.
I un porter determinant, també sí, ho destacava abans, que Courtois és d'aquests porters que et donen punts.
Incorporem un moment al David Sánchez. David, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Aquest Madrid no falla, eh? T'ho fan passar malament.
Sí, da la sensación de que esta liga no se les escapa. En la planta noble serán cautos, no dirán nada. Ancelotti saldrá en rueda de prensa para templar ánimos, pero el madridismo aquí prácticamente ya celebra este título de liga, porque este Madrid evidentemente deja muchas dudas futbolísticas, pero... como diría Pellegrini, no deja dudas en el tema del puntaje. Y a mí, a día de hoy, me parece imposible que cualquier equipo le remonte la distancia que tiene de puntos de ventaja al equipo de Carlo Ancelotti, que además se mete en la dinámica de grupo y del equipo a gente como Jovic, como Camavinga, como Asensio, que parecía ya un exjugador del Real Madrid, porque se hablaba de ponerlo en el mercado el 30 de junio, ahora ya se habla de renovarle para que esté muchas temporadas en el Real Madrid. Es decir, que todo le viene rodado. Han tenido tiempo incluso de que salga Benzema, marque un gol, le den descanso para recuperarse de esa sobrecarga. No sé, da la sensación de que es aquella temporada de Ancelotti donde todo le salía rodado, todo le salía bien, el equipo ganaba cuando no lo merecía y ahora está ganando incluso en los días que lo merece, como es el día de hoy.
El que pasa es que, com no és molt superior, i ara l'Oriol ha fet inventari de partits on no ha estat superior i ha acabat guanyant per Courtois, per Vinícius, per Benzema... algun dia li pot canviar la dinàmica de resultats també. Últimament, dels últims partits del Madrid, és que contra l'Inter l'altre dia tampoc va ser superior, l'Inter li va generar moltíssimes ocasions, excepte Noeta. El Madrid mai no s'imposa al rival, simplement els guanya, que és molt important.
Sí, però mira les àrees, tiene un porterazo que és Courtois, tiene dos delanteros que són Vinicius i Benzema, que para mí son los dos nombres de la Liga. Y además, como decía Oriol, cuando Modric y Toni Kroos están bien junto con Casemiro, estamos hablando de uno de los mejores centros del campo de Europa, y mira que tienen años, que superan todos la treintena. No sé, el Madrid tiene unos mecanismos de hace muchas temporadas que le funciona en los momentos determinantes. Generalmente es un equipo que empieza a regular la temporada, pero este año, repito, entre la suerte que han empujado, pues están ganando todo lo que juegan.
Simeone, a Movistar La Liga.
Tuvimos alguna situación en el arranque del segundo tiempo y después en el contragolpe que aprovecharon muy bien. Hicieron un gran gol y ganaron un partido justamente.
¿Hay algo que no haya hecho tu equipo, que tú le hubieras pedido, que tú hubieras imaginado?
El equipo trabajó, la verdad que venía de un esfuerzo mental muy grande de Portugal y evidentemente el partido lo jugó. Hasta el gol, creo que del 1-0 no pasaba nada. Sí, sostenían ellos la pelota, pero no había situaciones de ninguno de los dos lados. Y a partir del gol, sí, evidentemente ya el partido tomó otro camino. Y sí podríamos haber empatado en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en alguna del arranque, posiblemente habría sido diferente.
Hablas de ese desgaste anímico, no sé si también desgaste físico, lo digo porque la mejoría que se ha visto en el inicio de la segunda parte ha sido complicado de continuarla después de que marcara el segundo el Madrid.
Sí, claro, evidentemente el segundo te termina de lastimar, pero dieron todo, están trabajando muy bien.
Simeone, yo el veig resignat amb la derrota i... com si la classificació pels vuitens de final de la Champions d'entre setmana al camp del Porto l'hagi alliberat de tots els seus objectius o de les necessitats que tenia el seu equip. Us sorprèn aquest to conformista amb la derrota de Simeone avui?
Jo trobo un discurs també normal del que ha pogut passar. Jo crec que amb els jugadors de l'Aire de Madrid jo crec que hi ha hagut una influència més mental que física del partit de dimecres. pensa que tenien moltíssima pressió l'Atlètic de Madrid. Venien en partits de moltes crítiques per la derrota contra el Mallorca a casa, per la derrota contra el Milan, es jugaven no anant ni a l'Europa League, i jo crec que es van alliberar, es van treure un pes a sobre brutal amb el partit de l'Oporto, i potser avui no han donat el rendiment que donàvem en part per el que va passar dimecres.
David, tu creus que l'Atlètic de Madrid pot acabar ser un dels equips que jugui la quarta plaça amb el Barça, o creus que sumará más puntos para estar segon en marge?
No, yo creo que el Atlético lo ha hecho cada temporada, ¿eh? Tiene malos tramos, malas fases, pero al final siempre resurge de sus cenizas, porque el Cholo es un entrenador muy pesado con su plantilla, y da igual si encadenan dos o tres o cuatro malos resultados, que acaban volviendo a conseguir esos resultados que lo aupan a posiciones importantes o posiciones que cumplan el objetivo del club. La gran presión, como decía Uri, de esta institución era la Liga de Campeones. Le pasa como al Barcelona, ya tenían presupuestada esa cantidad de dinero para cuadrar balances y cuadrar presupuesto, y el equipo se liberó después de ganarle al Oporto y seguir adelante en la Liga de Campeones. Yo tengo la sensación de que hoy han pagado el esfuerzo de la última jornada de la Liga de Campeones, además de que, no nos engañemos, es una temporada extraña del Atlético de Madrid, donde tiene un plantillón espectacular, pero están jugando bastante mal al fútbol.
En algún punto entre Zaragoza y Tarragona ya al Ricard Torquemada...
Ara em sentiu millor, Xavi?
Sí, la veritat és que sí. El Dani Batxiller, la veritat és que quan el pressiones i l'amenaces...
No cantis.
Fa bé la feina. Bé, doncs...
Tampoc... No cantis victòria.
No cantis victòria.
No canto victòria. Ricard, has pogut seguir al Madrid entre que pujaves a l'AVE, anaves al cotxe de Pamplona a Saragossa?
Estones com estem fent les connexions, ja, però sí, fins al 2-0 he vist el partit.
I què t'ha semblat?
No, el que estàveu comentant, no? Que el Madrid ha guanyat a les àrees. A mi el que m'admira del Madrid, d'aquest Madrid, és la capacitat que té per saber què ha de fer en cada moment de partit, no? Té moments de possessions llargues, té moments de defensa, de supervivència, té moments d'aprofitar les oportunitats. És un equip que vull veure a llarg termini, però en un moment de molta confiança, d'autoestima alta i de resultats. Fa la sensació que l'única cosa que li pot passar és que s'avorreixi de la Lliga. Queda molta Lliga i la sensació de molta superioritat. Com a mínim pels pronòstics, hem de veure com la paeix.
David, entre el que li passa al Barça i com va el Madrid, és un any duríssim per tu, suposo.
Durísimo, durísimo, aunque te aseguro que, por ejemplo, Florentino está deseando que al Barça le vaya mejor, ¿eh? Ya tan solo por el tema de la Superliga, que le interesa más un Barça fuerte que no un Barça como el que estamos viendo, sí que verá que el madridismo está disfrutando. Ya no tanto de la mala racha en la competición liguera, que yo creo que eso lo celebran jornada a jornada, pero sí viéndoles en la Europa League, porque eso ya no se cachondean, sino que ya es una mofa absoluta, lo de ver al Barcelona jugando la segunda competición europea. Pero sí, es un año duro, una larga travesía en el desierto, que, hombre, si se hubiese combinado esta temporada con una temporada normalita tirando a mala del Real Madrid, pues bien, pero vamos, creo que la Liga la van a ganar, en Copa no sé qué papel tendrán, y en Liga de Campeones estoy convencido que harán lo que vienen haciendo las últimas temporadas. No la ganarán, pero habrá que sudar tinta china para eliminar a esta gente de la máxima competición europea, ¿eh?
Uh-huh. ¿Tú cuántos años fa que ets a Madrid? 10, ya, més de 10.
Sí, 10, 12.
12. Ya tienes familia, no te planteas a tornar a casa, ¿eh?
No, porque el trabajo lo tengo aquí, pero si me hacéis una oferta interesante me lo planteo, ¿eh? Es la temporada para dar el paso, ¿eh?
Venga, no descartis res. David, gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Ara parlarem del partit del Barça al camp de l'Osasuna. A veure si tenim temps d'escoltar Ancelotti, però abans hem de parlar de la Fórmula 1, que avui s'ha decidit un mundial increïble. Bona nit.
Hola, bona nit.
Quin mundial, eh? Verstappen al final.
Sí, amb molta sort al tram final, perquè sense l'accident de Latifi a les 5 voltes pel final, Verstappen avui no hauria arribat al final a Lewis Hamilton.
Segur que no, eh?
Segur que no, perquè estava 11-12 segons, era massa temps, És veritat que jo pensava en un tram final de la cursa que creia que amb el pneumàtic nou hi hauria pogut arribar, però no, no hi hauria arribat a cap de les maneres, a no ser que hagués tingut un problema mecànic. Per tant, avui la sort ha somrigut de cara completament a Max Verstappen i també l'encert del seu equip, eh?
Amb la tàctica, amb l'estratègia del canvi de pneumàtics, sí. I apostar per acabar la cursa amb pneumàtics menys degradats.
Sí, i se l'han jugat. És evident que Hamilton avui ha sortit molt bé, ha avançat a Hamilton a Verstappen a la primera volta, després hi ha hagut aquella acció polèmica entre Verstappen i Hamilton, ha avançat, de fet, Verstappen al pilot anglès, ha sortit per la trajectòria, la tallada, i aquí, en altres grans premis, hi hauria hagut sanció per part dels comissaris. Aquí han decidit juguin.
Que aquí tu no... creus que l'haurien d'haver sancionat?
Fer-lo
tornar darrere de Verstappen.
Jo crec que Verstappen, quan avança a Hamilton per l'interior, li té la posició guanyada. És veritat que Hamilton no pot desaparèixer, i per això amb la trajectòria surt de la pista, però és veritat que també talla i es situa al capdavant del neerlandès. Hem vist altres exemples al llarg de la temporada que han fet recuperar la posició al pilot, i avui han decidit que no. Per tant, bé, segons el vent com bufa decideixen una cosa, o segons com bufa en decideixen una altra. Això és una de les primeres accions. Després a Mercedes segur que no els ha agradat, que en una altra cursa hauríem vist acabar-la darrere el cotxe de seguretat després de l'accident de la Tifi. No passa res, 5 voltes pel final, el safety car en pista, i s'acaba tots a darrere fent el tren de la bruixa, i avui han decidit que hi hagués espectacle.
Home.
I que l'última volta se la juguessin.
Aviam, potser no és tan habitual, però és que clar, acabar un Mundial amb el safety car, sí. I decidir el Mundial amb el safety
lleig.
Car era lleig.
Lleig, però era una crònica d'una mort anunciada per Hamilton. Perquè
ja ho anaves dient a la TET.
Ell des de la volta 14 a Mercedes han decidit a mantenir-lo en pista. Ell, jo crec que no ha acabat de compartir la decisió del seu equip. De fet, quan tu vas primer, és veritat que vas primer i no vols perdre aquesta posició preferencial, però els meus càlculs em donaven que si hagués copiat la tàctica també de Red Bull després de la segona aturada, doncs que hauria de sortir probablement també al davant. Després pot haver-hi una errada als mecànics. Pots trobar en el túnel amb algun problema a l'hora de sortir la pista. Però bé, avui han decidit mantenir a Hamilton en pista i li ha sortit creu. Però això t'hi creu perquè hi ha hagut aquest cotxe de seguretat. Si no, ara estaríem parlant d'una altra manera.
Clar, ha presentat dues reclamacions, Mercedes, Hamilton,
no han tingut cap transcendència, perquè la primera ha estat perquè Mercedes considerava que Verstappen havia avançat a Hamilton amb el cotxe de seguretat en pista, una cosa que no es pot fer. Han anat en paral·lel en algun moment perquè els monoplaces es dediquen a estalviar pneumàtic, ara freno, ara l'altre se'n posa al davant. Per tant, això ha estat desestimat. I també Mercedes considerava que els monoplaces que faltaven per desdoblar-se quan hi havia el cotxe de seguretat en pista i que veiem a Hamilton a la primera posició que era real, però veiem a Verstappen en una setena plaça, que era virtualment segon, però setè, perquè tenia 5 cotxes al davant, que encara no havien perdut la volta i que s'havien de desdoblar, doncs Mercedes, clar, considerava val, perfecte. Alhora, la veritat, hauríeu d'haver aconseguit que aquests monoplaces es quedessin darrere Hamilton fent una mena de tap, i Verstappen, evidentment, amb una volta...
Li hauria costat molt més
avançar 5 cotxes abans d'arribar a Hamilton per l'atac final.
Clar, és que l'ha avançat a l'última volta, però en els primers revolts de l'última volta.
Després hi ha hagut un moment que Hamilton amb DRS ha intentat posar-se en paral·lel, però ja no tenia pneumàtic, ho ha intentat. Bé, ha estat el final de bogeria d'un Mundial que les hem vistes gran premi rere gran premi a Itàlia, al Brasil, a Aràbia Saudita, amb frec entre aquests dos pilots, que jo tinc moltes ganes que continuï l'any que ve. Els dos encara tenen un parell d'anys de contracte, Mercedes amb Hamilton estan units fins al 2023, i a Red Bull, Verstappen ja està unit fins al 2023. També veurem què passa després d'aquest títol, perquè evidentment ara aquí la pasta pot canviar, pot demanar més diners, i l'any que ve que hauria d'arribar també una revolució tecnològica, els monoplaces, després es queda tot igual, l'hora de la veritat. Veurem cap on van els monoplaces, però jo tinc moltes ganes de tornar a veure aquest duel en pista, perquè m'he quedat amb ganes de... M'he quedat amb ganes de més.
Ens ha reenganxat a la Fórmula 1, que feia uns anys que era avorrida, sempre guanyava Hamilton, i aquest any ha estat espectacular.
Té 36 anys, Hamilton...
Hamilton no descartes que guanyi el 8è Mundial, eh?
Jo no descarto que guanyi el 8è Mundial. Ara té un al·licient. Si avui hagués guanyat el 8è Mundial, ja és el que en té més en tota la història, i per tant, bé, ell pot enfrontar el futur. Ara, després de la desolació d'avui, i després d'haver guanyat els 4 títols, els 7 en total, té el repte de l'any que ve de tornar a dir tornem a fer un cotxe competitiu, tornem a guanyar curses, tornem a intentar guanyar el títol mundial. Verstappen té 24 anys i, per tant, té tot el futur del món al davant. És a dir, per guanyar no 2, 3, 4, 5, els que siguin, de mundials.
Tan bo és com per guanyar tants mundials?
Mira, abans el Tot Gira, fa unes hores hem parlat amb el Xavi Pujolà, que va ser el seu enginyer de pista quan va debutar a Toro Rosso, i veient la telemetria i la manera de treballar d'aquest pilot, diu que és talent natural i que mai havia vist un tio així. Per tant, bé.
Bé, genètic, no? Sí, sí. També era pilot. Sí. Molt bé, Uri, doncs l'any que ve tornarà al març, no? Deu tornar...
Sí, ara començant al febrer a entrenaments i testos i pretemporada i tal, i al mes de març això ha de tornar a començar.
En tenim ganes. Gràcies, Uri.
A tu.
Anem a publir un moment i quan tornem, l'Osasuna Barça.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio.
Et volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.
Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
47.718. 4, 7, 7, 1, 8. De la sèrie 21. 0, 2, 1.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Aquest món és tan agradable. Seria espantós haver-lo de deixar i haver-se'n d'anar... Qui sap on? De Joana E., de Maria Antònia Oliver. 75 anys del seu naixement. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, que és a l'AVE, tornant de Pamplona, i el Ferran Martínez. Ja us hem explicat el que ha passat al derbi madrileny, que ha guanyat el Madrid 2-0, i que Max Verstappen és el nou campió del món de Fórmula 1. Ara toca parlar del que li ha tornat a passar avui al Barça. Ha deixat escapar una victòria que tenia molt a prop per no saber gestionar l'avantatge i dedicar-se massa a defensar la porteria pròpia, massa a prop de l'àrea. Ja sabeu... 2-2 al camp de l'Osasuna, el millor, sens dubte, els joves, Abde, Gavi i Nico. Abde i Nico han fet gol, a més, el pitjor, que l'equip no acaba de créixer. Xavi ha estat força crític amb la falta de control i fins i tot l'elogi als joves ha trobat una manera d'assenyalar d'altres jugadors sense dir noms.
Es una realidad dura porque no nos llega al final con temas futbolísticos, ¿no? Ya no es por actitud, ni por ganas, ni por ilusión. Es por un tema de fútbol que no nos llega. Al final son 20-25 minutos que debíamos estar en campo contrario, que debíamos tener paciencia, gente con empaque para decir que es el momento de controlar el juego y nos falta ese tipo de futbolista. Esta es la realidad.
Empaque seria personalitat. Quins jugadors han de tenir més personalitat per saber gestionar partits en moments delicats? A mi m'ha vingut al cap ràpidament Frenkie de Jong. Compartiu aquesta idea?
Sí, sí, totalment.
Jo crec que avui tampoc Busquets està de l'altura. Jo crec que Busquets ha perdut molta pilota, s'ha vist superat en moltes accions d'atac d'Osasuna, i per tant, jo avui, només avui, posaria en el mateix sac a Frenkie de Jong i a Busquets.
Jo també, el que la sensació és que Xavi no els ha posat en el mateix sac.
Ja. Yeah.
Jo no els poso al mateix sac. A mi Busquets no m'ha desagradat tant com Frenkie. A mi Busquets, de fet, tampoc el trobo que hagi estat tan desencertat. A més, trobo que és un futbolista que quan té un jugador com Nico al costat, doncs se sent també més segur. I avui tant Nico com Gavi, com dèieu ara, també han fet un pas endavant.
Sònia.
Que li trobarà a faltar De Jong.
Si el Barça avui no ha sabut tenir la pilota quan anava per darrere en el marcador, dubto que puguem assenyalar un únic jugador. És a dir, és una responsabilitat general. El que passa que, com que, òbviament, no la podem carregar en els joves, perquè faltaria més, clar, aleshores ho traslladem a aquells jugadors que ja porten més temporades al primer equip, però jo crec que és un problema global. Més enllà que esperem una millor versió de Frenkie de Jong, que avui no l'ha tinguda.
Ni avui ni molts altres dies.
Ni molts altres dies, és veritat. Però el que vull dir és que a l'hora de dir aquest equip, el problema que té, que no és d'aquest any, que ja és de fa força temporades, el que passa que, com que has anat perdent talent i jugadors que sabien aguantar-te la pilota, entre ells, per exemple, Leo Messi, aquest any encara queda més marcat, que cada vegada que vas per davant al marcador t'espantes i perds, i a la que l'altre equip és una mica més valent, ja és que ni la veus, la pilota. I jo crec que no és només problema, perquè aleshores si assenyalem només a Frenkie de Jong, dius, d'acord, doncs canviem la peça i aguantarem la pilota. No. I crec que és general de tot el grup, que no sé si atrevir-me a dir que no tenen prou qualitat per saber-ho fer, o que potser, també és cert, Xavi porta treballant 6 partits. Li haurem de donar més marge per veure si ho aconsegueix.
Però Ricard, per exemple, a Xavi era molt... Ha estat precís avui en el diagnòstic, amb la lectura del partit, s'ha queixat d'aquesta falta de gestió amb la pilota... Però és que no ha semblat que en cap moment l'equip intentés gestionar l'últim quart d'hora tenint la pilota, traslladant-se, que en contrari... Li hem de començar a demanar a Xavi també que el creguin més?
Saps què passa? Que jo crec que l'equip va tan justet de tot, que quan la cosa es posa difícil se li veuen més les esquerdes. Aleshores, clar, el que diu la Sònia, el que passa és que dintre de la incapacitat general, si en tens un que està capacitat i s'apunta als incapaços, és quan tens el problema. Si mirem De Jong, jo crec que és perquè és el que considerem que és capaç de sumar en capacitat en aquests moments de partit, cosa que d'altres jugadors no els hi podrem demanar, perquè no tenen aquesta habilitat. Segurament, amb els dies, Xavi podrà resoldre situacions tàctiques, però que puguin ajudar a tenir superioritats numèriques, però som en un moment en què depèn molt de la confiança del jugador, de la personalitat per superar els mal moments, superar la pressió, poder-se passar la pilota, i és veritat que si l'equip encadena algunes actuacions on se senti capaç, perquè ara l'autoestima col·lectiva és molt baixa, se senti capaç de circular la pilota i en aquests moments descansar amb la possessió, millorarà. Ara està baix de tot, i de confiança, de forma, claredat per prendre decisions, i a tot això li sumes que no és un equip especialment dotat. I això és el que fa que quan el rival et persiga, el Barça pateixi. Jo crec que necessita quilòmetres, però necessita que jugadors com De Jong facin el pas endavant, perquè n'hi ha d'altres a què no se'ls hi pot demanar.
Això d'aguantar la pilota no és només un tema tàctic. Aquí hi ha dos factors més. Un és el tema físic. Com diu el Ricard, aquest equip està molt justet. Jo venim denunciant des de fa moltes setmanes que els últims quarts d'hora, 20 minuts, aquest equip se'n va cap avall. Sí. I és molt inferior físicament a la resta de rivals. O sigui, no sé per què, si per mala part temporada, si perquè no s'entrena bé, però això és una evidència. I després hi ha un factor afegit que s'ha de tenir en compte, que és el que ha dit la Sònia, que és la manca de talent d'aquest equip. O sigui, no podem pretendre que el Barça vagi a Pamplona i a l'últim quart d'hora sigui un rondo, perquè el rondo el podia fer el Barça quan hi havia molta qualitat. però quan avui acabes amb els laterals, com Vingueza o Araujo, que en rifen moltes pilotes i les perds, quan la de mitja cap endavant no hi ha el talent que hi havia, perquè al final Nico i Gavi ho estan fent molt bé, però Nico i Gavi amb un Barça normal estarien jugant estonetes.
Però falta la figura del jugador que digui, dóna-me-les a mi, totes.
Bueno, la Sònia ho ha dit, això ho tenia Messi.
Messi no el té. O Xavi quan jugava, Xavi o Iniesta, clar. Sí, és una...
Però aquests jugadors són figures mundials que ara no els tens.
Però és que no veig ni la intenció de traslladar el partit, de dormir-lo. Si aconsegueixes, amb una passada llarga, arribar a prop de la frontal, acabes la jugada, i això el jugador ha d'entendre, perquè a més era la idea que transmet l'entrenador.
Jo l'únic jugador que veig capaç de fer això és De Jong. Però és que De Jong a l'Ajax ho feia, donava, s'oferia... i tot girava al seu voltant. El que passa és que ell no té el rol que tenia l'Ajax, ni l'ascendent, ni ha fet el pas endavant encara, ni els companys el veuen com a referència, però és un jugador capaç d'omplir el mig camp ell i de decidir això, tocar i oferir-me. Nico i Gavi no se'ls hi pot exigir això, Pedri ho pot fer, però no té encara el punt de maduresa per fer-lo. D'aquí que jo crec que apuntem cap a De Jong, no pel seu rendiment, sinó per les seves expectatives o pel que creiem projectar que pot arribar a fer. Però és evident que necessitem un jugador que marqui el ritme de l'equip, que sigui el líder, que sigui una mica el far. I ara mateix no el té l'equip. És clar, quan arriba aquest moment, en qui es refugia? Doncs en ningú. I aleshores queda
l'interferi. Ja se'l va portar per això, també, Ricard. I al final sí que té bons complements, no? Ara dèieu això de Gavi, de Nico. Són futbolistes que, amb Busquets i De Jong, sent el far d'aquest equip que deia el Ricard, ostres, pot jugar perfectament a tenir la pilota o almenys a intentar... aprendre, que també ho deia el Ricard abans, la diferència una mica amb el Madrid, que el Madrid ja fa des de partit que sap patir, aprèn a patir. El Barça això, quan pateix, és que no sap contemporitzar el partit, no sap calmar-lo, es veu superat sempre.
Han passat 17 jornades, el Barça ha jugat 16 partits, té el partit pendent de Sevilla, que recuperarà d'aquí 10 dies. El Barça és 8è, després de la jornada d'avui, d'empatar al camp de l'Osasuna. És 8è per darrere del València, que l'ha superat, i la diferència respecte al quart classificat, que és l'Atlètic de Madrid, són 5 punts, 29 a 24. Uri,
hem avançat un punt.
Uri, abans d'entrar al programa has explicat temes de calendari que encara perjudiquen més al Barça.
I és que des de dissabte passat, que el Barça va perdre contra el Betis, ja estic, el Ricard ja pateix des del principi de temporada, sí. Però jo des de la derrota contra el Betis, perquè a mi el Betis em sembla molt bon equip, avui ho ha tornat a demostrar, o sigui, aquest trident que fan per darrere al davant de centre Juanmi, Fekir i Canales, una qualitat brutal, i crec que el Betis aguantarà fins a final de temporada. Amb la Real ara començo a tenir més dubtes, però amb el Betis segur que no. I el que et deia del calendari, ja vaig començar a mirar calendari, al Barça la setmana passada li quedaven 23 partits, i tenia 10 a casa, i 13 de fora.
Ara, 10,
ara li queden 10 a casa i 12 de fora. D'aquests 12 de fora ha d'anar al Bernabéu, ha d'anar al Pizjuán, ha d'anar a Noeta, ha d'anar al Villamarín i ha d'anar a Mestalla. D'aquests 12 té aquests 5 desplaçaments. Vull dir que el calendari que té el Barça és...
Com a mínim ja ha passat per Vallecas, que allà sempre guanya el... Sempre guanya.
Però jo ara pateixo molt per la quarta plaça.
Ja, però mireu una cosa, ja sabeu que jo la veig difícil, però ara ho miraré amb esperança. És a dir, si el Barça continua com ara, tant és que hagi d'anar a Mestalla com que hagi, i tots aquests llocs, com que hagi d'anar altres, perquè has de Pamplona i et passa el mateix. L'única possibilitat que té el Barça d'aspirar als quatre places és que millori, d'alguna manera, amb el mercat d'hivern...
amb el joc, no? Que creixi una miqueta
l'equip. Amb quilòmetres amb el Barça de Xavi. Si no millora, no cal que us poseu pedres al fetge, és impossible. O sigui, és impossible si no millora. I si millora, doncs el calendari, per mi, no és tan transcendent.
Perquè I el rival?
Tenen moments.
I el rival?
Els rivals. Però és que els rivals els tindrem igual, perquè queda tota la segona volta.
No, però jo et pregunto, el Betis com el veus? Entrarà fins al final o no?
Jo no ho sé. El Betis hem de veure què passa amb l'Europa League, com es veu immers en tres competicions... Jo crec que el Betis, fixa't el que et dic, està jugant pitjor ara que al principi de Lliga.
Avui l'he fotut 4 a Reial, per això.
Sí, bé, el d'avui no l'he vist. Però, pel que he sentit també, no estava fent el millor partit avui. O sigui, que ha arribat, ha tingut molta contundència, està en un moment...
Primer gol és un accident, és un error de Remiro.
El que està arribant i està marcant. Però el que vull dir és que el Betis va començar la temporada per mi a un nivell altíssim i no sumava resultats. Aquests equips, a vegades, els hi pot passar això, que William José, Borja Iglesias s'encallin. Juanmi no acabarà amb 30 gols. Hi haurà moments en què no els farà com els està fent ara. Bé, aquests equips... Una cosa és lluitar per la Lliga, que no pots fallar, i una altra cosa és lluitar per estendre els quatre primers, com estem dient ara, que sumes un punt avui a Pamplona i retalles diferències. O sigui, lluitar per un objectiu menor et fa que tinguis més marge d'error, perquè els teus rivals no són tan potents com els que estan a dalt per guanyar la Lliga, i tu vas, si pots anar sumant punts, doncs continues a la lluita. Ara bé, s'ha de millorar, això és evident. És que sí, és que ja sabeu què penso. Per mi, les primeres places està molt complicat i continuarà estant molt complicat. Només tenim el marge que queda molt campionat per créixer.
Busquem coses positives de Pamplona, va.
La meva mana està malalta. És una grip amb febres altes.
Futbol Club Dalmas, amb Àlex Dalmas. Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal?
Coses positives, a veure, noms en positiu d'avui, ens venen tres al cap rapidíssimament, Abde, Gavi i Nico. Quin dels tres t'ha agradat més a tu?
Abde. M'han agradat els tres, però Abde i Gavi també molt, sí, sí.
Mm-hmm. El millor d'Abde per tu, avui i en general?
Mira, dels tres et destacaria una cosa, no? D'Abde, la valentia i l'atreviment. Òbviament, en un equip que li costa molt tot, tenir aquesta frescor és importantíssim. És a dir, és el que més ha generat, el que més s'ha atrevit, i a més ha vist porteria, no? 11 intents de 1 contra 1, sembla que en parlàveu del tercer temps, se n'han anat 5 vegades, per tant, al Barça li convé ara això. I ara mateix, amb les bases, és titular. I de Gavi, deixa'm destacar, per mi el de Gavi avui és un recital. Ha jugat, en el 3-4-3 ha jugat com a interior en pilota i com a lateral esquerre sense pilota,
sí, sí.
I en el 4-3-3 per mi ha sigut el jugador que s'ha adaptat millor a la situació, per tant això a la seva edat em sembla de jugador superlatiu. I Nico també ha fet un molt bon partit, jo crec que la seva sortida del camp no ha ajudat al Barça en aquell moment perquè estava jugant amb criteri, i després ha recuperat una cosa molt 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 important que el Barça havia oblidat en els dos últims partits, que eren les ruptures interiors, les ruptures de la segona línia. Així arriba el gol, i és una cosa que l'havien vist molt en el Barça, sobretot davant de l'Espanyol i davant del Benfica, i que els dos últims partits no li havien vist.
Gavi ha fet un recital, té un desplegament que és inesgotable, una energia que no sé d'on la treu, i sent ja excessivament injustos amb ell, podríem demanar-li més incidència a prop de l'àrea rival?
Home, posats a ser perfeccionistes, li podríem demanar, però jo crec que això arribarà com a procés natural de pes en l'equip i de maduresa, no? Si repassem... Jo sempre faig un exercici d'històric amb els jugadors, no?, quan fem això, i si repassem l'historial de Gavi, això ho sabrà molt bé l'Oriol i també el Ferran, en el futbol base, ell sempre ha sigut un jugador que ha arribat molt, i ha sigut un jugador que sempre ha acabat amb 8, 10, 12 gols per temporada. Per tant, entenc que és una qüestió de temps. Avui té una en la qual jo crec que s'associa amb Abde i acaba xutant, crec que arribarà amb el temps.
Ferran, com expliques aquesta mena de metamorfosi de Gavi, de ser un jugador que generava molt futbol i no destacava tant en el desplegament, que hagi arribat al primer equip?
Un jugador més aviat elegant, no?
Sí, sí.
En el futbol base, més fi, i a mi és el que més m'ha sorprès, aquesta intensitat. A mi em ve al cap la jugada aquella que topa, bueno, va a la carga amb David García, que cau a terra, s'aixeca ràpid, en un segon torna a lluitar la pilota i li acaben pitant falta, no?
I targeta, sí.
I targeta, però és aquesta intensitat que a mi és el que més m'ha sorprès de Gavi, que l'any passat, per exemple, és que li vam veure 3 estones amb el Barça B, i, bueno, excepte el derbi contra l'Espanyol B, que va fer un gran partit, les altres dues estones va estar correcte, però tampoc va destacar massa, i la seva irrupció al primer equip és espectacular. És que jo no recordo un jugador amb aquesta intensitat, amb aquest anar-hi cada vegada, aquesta lluita. A vegades ha de corregir, crec, aquesta, potser dosificar una mica el cos a cos, aquesta intensitat, perquè tot el que fa es veu massa, no? És molt flagrant. I a vegades li piten moltes faltes, doncs, perquè és una mica exagerada.
I perquè és jove, no? I té 17 anys, Juri.
Però bueno, tot això s'ha d'anar polint.
Jo, Xavi, estarà d'acord amb tu amb que si volguéssim ser molt perfeccionistes li hauríem de demanar més presència en l'àrea rival, però avui el primer gol l'ha donat ell.
És veritat.
Exacte.
Sí, sí, sí. Que... O sigui, per demanar que no quedi, no? Però és una de 17
però sí que és veritat que per la qualitat que té se li podria demanar més... que fes més mal a l'àrea rival. Però bueno, avui ha donat un passe que ha deixat sol a Nico davant de la porteria.
Realment.
Jo crec que arribarà més Nico que Gavi. A curt termini... Jo crec que són tan complementaris que les responsabilitats de Gavi ara estan centrades en aquesta capacitat per omplir el mig camp i qui hi arribarà amb molta facilitat és Nico, que jo crec que aquest gol el destaparà, perquè fins ara havia tingut opcions que no havien acabat bé, però que havia arribat a zones de rematada sempre puntual, i jo crec que aquest gol obrirà un meló.
Sònia, a tu Abde et recorda, no sé si a lluny, a Dembélé?
No, crec que tenen estils bastant diferents, no?
Estils bastant diferents, però bé, tenen no, aquella anarquia.
Perquè,
no?
Perquè mira, avui li recriminava al Torquemada, que puc entendre que Dembélé no és especialment regular i segur que Ante tindrà partits on no li sortiran les coses, eh? Però ell és regular en una cosa, que és que cada cop que rep ell encara. Que és una cosa que a vegades, és cert, trobem a faltar de Dembélé, que dius, amb les condicions que tens... t'hi has d'atrevir més, però té una altra manera d'entendre el joc, i de fet després del partit li sentíem i això és el que hem
vist descarat,
fins ara. Sí, sí, ell no té cap mena de problema i ell, a la que rep la pilota, té una única instrucció i és la que fa servir a tots els partits.
Sí, ja ho he explicat avui. Jo encare i encaro.
Jo no faré cap comentari del partit de Dembélé d'avui perquè amb els que vaig fer després de Múnich la Sònia es va enfadar amb mi i per tant avui no...
No,
de Dembélé avui no diré
res. No, és que m'agrada molt que comença... No, les frases d'Oriol Domènech que comencen en jo no vull assenyalar ningú, però normalment acaben en assenyalo Dembélé. No passa res.
Bé, ha assistit a Abde en el gol, eh?
Sí, jo crec que la segona part Dembélé ha millorat.
Home, no era difícil.
Però per Dembélé, òbviament, esperem força més.
Escolta'm, sí. El Ricard Torquemada, el tercer temps de la TDT, recordava el que dèiem de Gavi i de Nico Abde, no l'havíem descobert al començament de temporada, quan dèiem que no els podíem cremar, que no podien jugar tots els partits. Ara mateix és que no hi ha opció que no siguin titulars, oi? Ningú no es planteja que aquests tres nois la setmana vinent, no, si és que estan no, en condicions
Nico,
físiques...
Nico Múnich no va jugar.
Ja, i mira com va anar.
Exacte. No, sí, sí, ara el té De Jong, no? El problema potser ara si has de sacrificar algun migcampista dels tres, dels quatre que hi havia avui a sobre el camp, jo potser descartaria primer a Frenkie.
Sí, sí.
Però la veritat és que els estem cremant físicament i mentalment.
Sí, perquè... que gaudeixin. Jo els veig gaudir amb una passió que...
Bueno, jo crec que tenen molta pressió a sobre, eh? Jugar cada tres dies i no guanyar partits. Hòstia, no és una situació fàcil per nanos de 17 i 19 anys jugant aquest Barça.
Però són els que ho estan assumint millor.
Jo veig patir,
I això... I això ho hem de valorar. Jo ja entenc l'instint de protecció de l'Oriol i té tota la raó. O sigui, però és que ho estan somatitzant perfecte. O sigui, fins al punt que se'ls ha d'admetre que tinguin caigudes, baixades, i les hem d'admetre com a naturals. I aquí sí que Xavi els haurà de protegir. Perquè quan ells no han de jugar és quan no estiguin bé. Però no com un càstig, sinó com una protecció. Però mentre estiguin a aquest nivell... que juguin. És que aquesta temporada, tant més on hem d'arribar, però hem d'arribar amb aquests quatre. O sigui, amb Ansu, Nico, Gavi i jo crec que Abde. Si no tenim més extrems.
Potser s'ho m'esperi. Ja li he preguntat a l'Àlex Dalmas, que ha dit que el que més li ha agradat ha estat Abde. Abde ha estat el millor jugador del partit per la TDT. Us ho pregunto també a l'Oriol, a la Sònia i al Ferran Martínez, perquè el Ricard... Bé, la Sònia també has dit Abde, no la TDT?
Sí, jo també he dit
Abde. Uri, va, digues.
Sense dubte, Abde.
Abde, eh? I Ferran?
Jo també l'Abde.
Abde, o sigui, Abde, millor jugador del partit, per la TDT i pel Club de la Mitjanit.
El tot costa, el tot gira i el Club de la Mitjanit et regalen la millor panera per aquest Nadal. Un pernil, ampolles de vi i cava, embotits, formatges, torrons i una samarreta de la selecció catalana de futbol. Participa al sorteig a través de les xarxes dels programes @totcosta, @totgira i @clubmitjanit. Aquest Nadal, la millor panera te la regalen els programes esportius de Catalunya Ràdio.
Estem esplèndids. Una panera per programa, una panera del Tot Gira, una panera del Tot Costa, una panera del Club de la Mitjanit. A la panera del club, què hi tenim? Doncs, per exemple, una llonganissa Riera Ordeix, boníssima. A mi m'agrada seca, o sigui que si em toca, que hi participaré, no, que no puc guanyar.
Ho has tastat tot, el tema de panera?
Gairebé tot. Veus?
Ostres, o sigui, clar, molt bé.
Les copes, sí, sí. Hi ha un joc de copes de vi Riedel, que no les estrenades, perquè, clar, no es poden estrenar. Un Magnum, que és una doble ampolla de vi, litre i mig de vi negre, Paisajes 2015. Un Magnum de Cava Jove Camps. Dos torrons de Nadal del forn i pastisseria Soleil Pallarès, 12 tòniques Premium Schweppes per fer-te els teus gintònics, i una samarreta de la selecció catalana de futbol, que és maquíssima, que l'ha d'estrenar la selecció Espirito, perquè quan l'havien d'estrenar va aparèixer el coronavirus. Tot gentilesa de la penya gastronòmica del Barça. Què heu de fer si voleu optar a aquesta fantàstica panera, tant del Club de la Mitjanit com del Tot Costa com del Tot Gira? Doncs estar atents a les xarxes. En el cas del Club de la Mitjanit, heu de respondre a la pregunta d'avui, que és aquesta que acabo de fer a l'Oriol, a la Sònia, al Ferran, a l'Àlex Dalmas i al Ricard Torquemada. Quin dels tres joves us ha agradat més avui a Pamplona, Abde, Gavi o Nico? Heu de respondre a partir d'ara al tuit que ja ha fixat al compte de Twitter del Club de la Mitjanit. Busqueu a Twitter, hi ha el primer tuit que us trobareu, i allà hi dieu o Abde o Gavi o Nico, i el per què, si voleu. Si no dieu el per què, també entreu en el sorteig. Podeu fer-ho ara i també en qualsevol moment de la setmana, si és que escolteu el Club de la Mitjanit, a la carta, en el podcast, que ens consta que sou uns quants. Entre els que responeu a aquesta pregunta i la de la setmana vinent, optareu a guanyar aquesta fantàstica prenda del Club de la Mitjanit per passar unes bones festes, i ja sabeu que també podeu participar en la panera del Tot Gira i a la panera del Tot Costa. Tota aquesta setmana estarem pendents de la panera, cuidant ben els productes que tenim a la panera, i diumenge vinent ja serem els tres guanyadors. Una cosa del que ha passat avui a Pamplona, després del partit hi ha hagut un petit incident amb Joan Laporta a l'exterior del Sadar, marxava el president, a punt d'entrar la furgoneta que l'havia de dur a l'aeroport, l'han increpat algun aficionat, s'ha escoltat lladre, per exemple, i Laporta s'ha regirat. Se l'ha mirat amb mala cara i ha semblat, pel vídeo que han enregistrat l'Èlia Planchar i la Laia Tudel, que li ha enviat un insult. L'han frenat, l'han calmat, se l'han endut, i han evitat que la cosa anés a més. I avui també a Pamplona, al matí Joan Laporta ha enviat aquest missatge, aquesta segona reacció respecte al cas Benaixes.
La postura del Futbol Club Barcelona és de suport total a les possibles víctimes que hagin patit aquests actes reprovables que s'estan denunciant a l'Escola de Barcelona. Estem col·laborant amb els Mossos d'Esquadra amb una màxima transparència per aclarir si algun d'aquests actes s'ha produït en el si de la nostra entitat. No ens amagarem.
És el que ha de fer el Barça, col·laborar amb la policia i segurament obrir una investigació d'ordre intern per saber si durant totes les temporades que Albert Benages ha estat treballant al club, doncs algun nen s'ha trobat amb aquest tipus de situacions tan desagradables que va relatar l'Albert Llimós divendres al diari Ara, i que ens ha deixat a tots freds. La veritat és que és una situació, una història sorprenent, inesperada, desagradable i sobretot molt, molt trista. Canviem de tema, a veure si us sona aquesta cançó. Algú s'hi atreveix?
L'himne de l'Europa League.
Molt bé, Sònia.
Molt bé.
Ens hem d'acostumar, no? Està resultant molt dura, aquesta sintonia, ja. Ens hem d'acostumar, però està resultant molt dura.
Molt més guapa la de la Champions, eh?
Sí.
Demà a la una...
Jo ja estic en clau Europa League, estic sí. Encantat, jo.
Però l'himne aquest, bé...
Està bé, eh?
Sí, home, però és que comparat amb l'altre, que el tenim tan interioritzat... Bé, ens acabarà agradant. Sobretot si el Barça la guanya. Aviam, demà es fa...
O encara no. O potser encara serà pitjor, depèn de com vagi...
Pitjor el què?
No, no, que dic que potser encara en fa més mal, depèn de com vagi tot plegat.
Bé, si te la treus de sobre, l'oblidarem ràpid. No? O sigui, demà a la 1 hi ha a Nyon, a la seu de la UEFA, el sorteig de l'Europa League, a les 12 i el de la Champions. Però el que ens interessa ara, perquè ja el Barça és el de la 1, el de l'Europa League, 6 possibles rivals. Sergi Camps, quins són aquests rivals?
Doncs mira, el Nàpols, la Lazio, el Braga, el Rangers, el Dinamo de Zagreb i l'Olympiacos.
El Nàpols de Spalletti.
Sí, que anava molt bé el Calcio, però està perdent pistonada. Avui ha perdut contra l'Empoli a casa.
La Lazio...
Els dos han perdut, crec que la Lazio també.
La Lazio també ha perdut, eh?
El camp del Sassuolo, la Lazio de Sarri, que té com a immòbil el seu gran jugador.
El Braga, com va a Portugal?
Va quart de Portugal, darrere els tres grans. Aquesta nit ha jugat al camp del Porto.
El Rangers...
L'entrena un vell conegut, Giovanni Van Bronckhorst, campió, si no m'equivoco, de les Champions del 2006, sí, després de la sortida de Steven Gerrard, que ha arribat a l'Aston Villa.
El Dinamo de Zagreb...
Va guanyar el camp del West Ham per classificar-se per aquesta fase de l'Europa League, i a la Lliga Croata, Xavi, no m'he pogut mirar, però suposo que deu anar a dalt.
Sí, amb el Hajduk segurament que tenen opcions uns i altres de guanyar la Lliga. I l'Olympiacos?
Doncs tres quarts del mateix, és líder destacat a Grècia.
A quin equip voleu de Mauri? O sigui, no per més, el que et ve de gust.
O els dos italians o els Rangers?
Torque.
Dinamo de Zagreb.
Per què?
Perquè, mira, no he anat mai a Zagreb, perquè és un equip que ha jugat Champions últimament i perquè, tal com estem, doncs el quan, que ve és de gust.
Quanta gent portarà al Camp Nou el partit d'anada del Dinamo de Zagreb?
És que no ho mesuro per gent.
Els croats... Pensava que hi ha gent visitant.
Uri, no ho mesuro per això. Jo, clar, és que depèn de com tu plantegis els objectius. Jo és que és perquè ja per veure una eliminatòria igualada.
Sònia.
Els dos italians. Vull una eliminatòria atractiva. Com a mínim que puguis disfressar-ho, que podria ser un partit de Champions.
Ferran Martínez.
Jo, el Dinamo de Zagreb. Si és per passar l'eliminatòria, el Dinamo de Zagreb.
Fàcil, no? Aparentment fàcil. Venen de guanyar Anglaterra,
Ara he mirat, va tercer a la Lliga, a la Croata. O sigui, no és el seu millor any. Ha perdut, últimament ha venut molts jugadors. Sempre té el talent jove i els últims anys n'ha venut molt. Així que més val enganxar-los ara que no passen per un bon moment.
I l'Àlex del Mas?
Jo el Braga. Entenc el que diuen l'Oriol i la Sònia, per buscar una cosa atractiva, però crec que el Barça li convé, i tot i que és el febrer, li convé tirar endavant, agafar confiança per créixer, i crec que el Braga, per desplaçament, per joc, per tot, li va millor.
David Ruiz, sí.
Jo pensava que el Ricard voldria Sarri.
Jo al Sarri prefereixo mirar-me'l per la tele.
Escolta'm, és que vaig veure el dijous la Super Champions, però que ja no és Champions, com es diu això que fan a la tele?
El multifútbol.
El multifútbol, que fa el Jaume Navira, que és un espectacle.
Brutal.
Perquè a més és que fan l'Europa League i la Continental
League.
La Conference League. Hi ha equips que no saps on són.
I hi havia l'Atalanta-Villarreal, també.
Sí. Escolta'm, un espectacle televisiu. Però sí. Anaven connectant amb el partit del Nàpols i de la Lazio i dius, aquests et passen per sobre.
La Lazio té un equipàs. O sigui, la Lazio té una plantilla i un molt bon entrenador. El que passa és que és el primer any i jo crec que els primers anys de Sarri són difícils.
Sí, doncs és demà a la 1 del migdia. L'Oriol ha dit el Rangers, que és futbol pedra total.
Bueno, no, però perquè tinc allà un molt bon amic, que és Van Bronckhorst i Mackay.
Ah, també tenia relació amb Gio Van Bronckhorst.
Sí, molt bon amic, Van Bronckhorst.
Menys que molt.
Molt bon tio.
I pel pàdel, aquests juguen a pàdel, també.
Tots dos.
I qui has dit que va...
Roy Mackay és el seu segon.
Roy Mackay, mític davanter
del Bayern, del
Deportivo, sí. Doncs demà a la 1 el sorteig de l'Europa League, com ens hem de veure? Falten 2 minuts per les 12 i hem d'anar plegant. Us agraeixo molt haver passat aquesta nit de diumenge aquí al Club de la Mitjanit. A l'Oriol Domènech, gràcies, Uri.
La propera.
El Ricard Torquemada, que acabi el viatge, Ricard.
Ja sóc a Barcelona.
Ah, ja sóc a Barcelona.
Sí.
Tots bé, eh?
Tot bé, tot perfecte. Dani Batxiller, fantàstic.
Molt bé. Felicita, li agraeixi la feina.
De part teva.
Sònia, gràcies, fins demà.
De res, bona nit.
Ferran Martínez, fins una altra.
Bona nit, fins una altra.
Adéu, Àlex, gràcies, com sempre.
Una abraçada a tots.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Abans d'acabar, Sergi Camps, resultat del Mundial Femení d'handbol.
Doncs mira, Espanya 27, Brasil 24, partit disputat a Torrevella. El combinat que entrena José Ignacio Prades passa als quarts de final invicta i ara es trobarà amb Alemanya.
Ara venen cap a Granollers.
Cap a Granollers, sí, sí.
És on es juga ja la fase final eliminatòries i final diumenge vinent d'aquest Mundial Femení d'handbol. Moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Marc Peirón a l'Estudi 5, el Carles Morales i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Camps i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és per algú que avui ha viscut un gran dia, s'ho ha passat pipa, que aquest any ha tornat a viure un gran Mundial, i que en sap un pou, perquè només veure que Verstappen entrava a canviar pneumàtics ha dit que tenia moltes opcions de guanyar el Gran Premi i el Mundial. És l'Oriol Rodríguez, de vegades surrealista, però sempre, sempre responsable, cada dia més. Gràcies, Uri, per sentir la ràdio com una part de tu i per estimar-la, i de passada sentir que la resta també fos una part del teu equip. Bona nit i bona setmana.